Molt bon vespre. Avui a l'Ofici de Viure no suporto un company de feina. On s'han de posar els límits a les relacions laborals? Què podem acceptar i què no? Com podem evitar el conflicte? I si ja s'ha produït el xoc a la feina, com podem gestionar la situació?
Gaspar Hernández, l'Ofici de Viure.
Tots en algun àmbit de la nostra vida ens veiem obligats a mantenir una relació amb algú que ens desagrada. Al món laboral la situació pot ser especialment incòmoda. Estem obligats a conviure amb un bon nombre de persones que no hem triat ni són com ens agradaria que fossin. Tot i les bones intencions, no congeniem igual amb tothom. Les nostres personalitats poden ser antagòniques o simplement pot ser que tinguem maneres diferents de veure la vida i xocar contínuament amb l'altre. Però encara que sembli difícil, és possible suavitzar la relació amb la persona que no ens cau bé. El primer pas per impedir que aquest algú ens alteri és deixar d'estar pendent d'ell, del que faci o digui, deixar de ser la seva víctima. Diu la psicòloga clínica Maria Jesús Álava, com que no depèn de nosaltres que aquella persona sigui com és, i això és una cosa que no podem canviar, som nosaltres els que hem de canviar d'actitud i distanciar-nos d'ell o d'ella. L'estratègia és no prestar-li atenció, no prestar-li l'atenció que reclama, posar-li límits amb les nostres paraules i, sobretot, amb els nostres gestos, amb una mirada o un silenci oportú. Diu el psicòleg Francisco Gavilán que podem suportar algú que ens sigui insuportable si en lloc de desqualificar-lo i fer-li mala cara, adoptem una actitud flexible i intentem comprendre per què es comporta d'aquella manera i què ens agrada i desagrada d'aquesta persona. Si l'humanitzem, la situació serà més fàcil de portar.
Eva Bach. Si una persona se sap competent, no converteix el competir en l'objectiu de la seva vida.
Hola, bones. Mira, estic passant un mal moment amb el meu cap perquè no em suporta. Mostra clars favoritismes cap a la resta del departament i a mi em mira i em tracta molt pitjor que la resta. Ja no és que no el suporti directament, és que no m'agrada gens que en aquest cas ha estat, és a dir, al contrari, ell no em suporta a mi, no? Què es pot fer en aquests casos?
Mira, jo a la meva reflexió sempre he pensat que les feines no som un grupet d'amics que ens hem posat d'acord a treballar, sinó que allà, en la feina, et trobes amb gent, doncs, bueno, doncs a vegades amb gent que tens més feeling i amb altres que no en tens tant, no? A mi em preocupa, doncs, a vegades, de tenir males relacions amb algun amic o... Però, bueno, a la feina, doncs, si tinc mal rotllo amb algú, doncs, mira, ho haig d'acceptar, no passa res.
Mira, jo us volia comentar que fa uns mesos que no em parlo amb una companya de feina, ens portàvem bé, no ens portàvem gaire bé, i uns dia, doncs, bueno, ens vam dir de tot. Des de llavors no hem estat capaces de tornar a parlar i arribats a aquest punt, la pregunta que us volia fer és què podríem fer per solucionar-ho o què podria fer jo per solucionar-ho.
Responent aquestes preguntes i d'altres al 93207474 o a viure@catradio.cat, Eva Juan, psicòloga, Begoña Román, professora de filosofia de la Universitat de Barcelona, i també Mariana Ferrari, assessora en inversió i màrqueting, autora del llibre La puta vida corporativa. Si teniu més preguntes, 93207474, viure@catradio.cat, recordant que demà parlarem dels defectes, dijous parlarem del karma a l'Ofici de Viure i divendres de la confiança en un mateix. Podeu també baixar-vos tots els programes de l'Ofici de Viure des de l'inici d'aquesta temporada al web catradio.cat. A 8:45, com cada dia, un minut de meditació amb el monjo budista Ricard Rullán i abans de les 9, els mells d'amor amb Jordi Llavina.
Si no suportes un company de feina...
Jaume San Llorente, autor de Sonrises de Bombay.
Sigui un amic teu. Penso que els enemics no existeixen. És un enemic és una persona que té algun problema. Per tant, el nostre deute com a persona humana doncs és ajudar-lo a superar aquest problema i haurem guanyat una persona més feliç i un amic.
Tres minuts i arribarem a 8:45 del vespre. Eva Juan, Begoña Román, bon vespre, bona nit, benvingudes.
Bon vespre.
Bé, comencem responent als oients que ens han deixat missatges al contestador. El primer ens deia, un oient ens deia, el cap no em suporta, em tracta molt pitjor que la resta. Què li diria, Eva Juan?
Home, jo li diria que, si pot, s'atreveixi a parlar amb ell directament, perquè és un problema tot aquest tema del llenguatge, diguéssim, subliminal, no? O evident en quant a certes actituds, però després no s'aclara res. I el que ens costa més és agafar, sentar-se amb la persona i dir, bueno, passa alguna cosa, hi ha alguna cosa que jo estigui fent malament, sempre des d'una responsabilitat, no des d'un atac. Perquè tot el que sigui anar a plantejar un tema des d'un atac ja és un error de base. En canvi, si es planteja com dir, bueno, hi ha alguna cosa que passa, pot ser que jo estigui fent alguna cosa que no t'agrada, m'agradaria saber-ho per millorar-ho. I si no és així, potser hem de parlar d'un altre tema, no? O a un altre nivell.
Un altre oient ens feia una reflexió que li adreço més a la Begoña. No cal ser amics de tota la gent de la feina, no? Diu, a mi em preocupa, ens deia ell, tenir mala relació amb un amic, però no pas amb els companys de feina. Que ho accepto que hi hagi desavinences.
Sí, a més, nosaltres només fem servir la paraula amic i la fem servir massa polisèmicament, no? Hi ha una molt bona reflexió sobre l'amistat d'Aristòtil, a l'Ètica Nicòmac, on ell deia que hi ha tres tipus d'amistat. La veritable amistat, la d'admiració, la de confiança, la de respecte, i aquest, amb els dits d'una mà, s'has de poder comptar. Per tant, aquests no estaran a l'empresa perquè no s'has triat, normalment. Així doncs, l'empresa és un àmbit on es va a l'efectivitat, a buscar fins que no són l'admiració, el respecte i la confiança. Els altres dos tipus són el plaer i la conveniència. El plaer no ho sé, però la conveniència segur. Per tant, estem condemnats a entendre'ns.
Gaspar Hernández, L'ofici de viure. Un programa sobre conducta humana.
És 8:45, és inevitable que trobem afinitats i desavinences a la feina, però com podem suportar algú que ens sigui insuportable a la feina? I valgui la redundància, sigui un company de feina o un cap també. Hi ha molts correus que estem rebent dels oients de l'Ofici de Viure en relació als caps.
Sí, és un dels temes més difícils, és cert. Sobretot és veure en l'altre com una persona que t'està manifestant alguna cosa a tu. És a dir, possiblement tu li estàs fent de mirall d'alguna actitud, perquè és probable que aquesta mateixa actitud no la tingui amb altres, sinó només amb tu o amb algú amb característiques com les teves. Llavors s'ha de veure, és com aprofundir i utilitzar-ho com, diguéssim, una actitud que està tenint l'altre amb tu, perquè tu li estàs fent un reflecte, no? És el que fa un mirall. Llavors s'ha de veure per què estàs fent aquest tipus d'emmirallament, perquè segurament tu estàs posant en evidència alguna cosa teva i de l'altra, però sobretot teva. Per exemple, si hi ha alguna persona que té tendència a maltractar-te, possiblement és que tu no sàpigues d'alguna manera ubicar-te en el teu lloc i llavors estàs fent una posició de víctima.
En aquest sentit ens envia un correu electrònic la Victòria, que diu: jo treballava de mestra en una escola fa 2 anys, però un company em va amargar l'existència perquè em feia assetjament sexual. Al final era ja tan desagradable que vaig canviar de feina. A més, no podia comptar amb la directora perquè aquest home estava molt ben vist a la feina.
ara estic molt més bé que abans, o sigui, va plegar, eh? I diu, estic molt més bé que abans, però ho vaig passar molt malament, fins i tot vaig arribar a pensar que era culpa meva. Ara està molt millor que abans i cobra més que no pas fent de mestre amb la seva feina que té. Saludem Mariana Ferrari a Catalunya Ràdio Madrid. Mariana,
hola, Gaspar, buenas noches.
Com estem?
Gracias.
Mariana Ferrari ha publicat La puta vida corporativa a Granica, que és una faula precisament sobre les relacions a la feina. Què faria vostè o què ha fet vostè quan s'ha trobat algú que no suportava?
Mira, sobre todo en el caso de que sea un jefe, yo creo que lo más fácil es intentar pasar desapercibido. Un día un compañero mío de trabajo me lo dijo: tienes que mantener la cabeza afuera, pero flotar, ¿no? No enfrentarte, por supuesto, porque no te va a aportar nada. Y luego eso, intentar pasar por desapercibido, no buscar confrontaciones. Si te interesa dar un paso más allá, es observar qué tipo de comportamientos tuyos pueden provocar que esa persona le molestes, ¿no? Y por otro lado, qué comportamientos de esa persona te dicen que a esa persona le caes mal, porque muchas veces es una interpretación nuestra y no tiene que ver con la realidad, sino tiene que ver con la manera de comportarse de esa otra persona.
¿Y qué pasa cuando es un company? Cuando no es un cap, sino un company, aquella que no soportem, Mariana.
Mira, en mi libro surge exactamente ese problema, ¿no? Y es una fábula, toda con animales feroces que luchan por el poder, y el búho, que es de alguna manera el consejero de la tigresa, le dice: de todos tenemos algo que aprender, ¿no? Y esto es referido a sus compañeros. Primero, intenta aprender. Tienes dos posibilidades: o te centras en la queja de este no lo soporto, este no lo soporto, este no lo soporto, que a la única persona que le hace daño es a ti misma, o si no, la otra manera de verlo es: ¿qué puedo aprender de esta persona? Y por otro lado, saber que en todos los trabajos va a haber alguien que no te caiga bien. O sea, que no es una cuestión necesariamente de me voy a salvar si cambio de trabajo, no. Son obstáculos que uno se enfrenta en la vida, y los obstáculos están ahí para que los sobrelleves, ¿no? Y de alguna manera también hay que pensar que los caminos llenos de obstáculos son donde están las mejores oportunidades. O sea, que fíjate qué puedes aprender de esa persona que te sirva, qué comportamientos te molestan como para alejarte en ese momento, pensar que es un obstáculo que tienes que sobrellevar, de ninguna manera pensar que en otro sitio será mejor, porque la puta vida corporativa justamente lo que refleja es una realidad en todas las organizaciones, y te diría que en muchísimos países, no te puedo decir que mi experiencia es en todos, pero sí en muchos, y que por otro lado esos obstáculos te tienen que indicar algún tipo de oportunidad.
Mariana Ferrari parla des de l'experiència, és assessora executiva en innovació i màrqueting, és argentina, però treballa a cavall entre Madrid i Barcelona i fa més de 20 anys que assessora empreses d'àmbit internacional.
Fàtima Santana. A la feina, el drama principal és la competitivitat, un passaport segur a la soledat, la frustració, l'estrès o l'enfrontament amb els altres.
Aquest és un dels grans drames, la competitivitat. Sense tanta competitivitat hi hauria menys infelicitat.
Doncs sí, si entenguessin que tots som una peça de l'engranatge i que ens hem d'ajudar uns als altres realment perquè algú funcioni, hem de treballar a un nivell de que tots guanyin, no que un guanyi i els altres perdin, sinó de que tots guanyin, doncs ho entendríem millor. A més, quan un és molt competitiu, vol dir que a algú li passa realment. O sigui, un pot intentar millorar internament i externament en quant a la feina que fa, però no competir en contra d'un altre, perquè això significa que té un sentiment d'inferioritat important.
Però el problema és, sense arribar a aquest extrem de sentiments d'inferioritat, és que ens han educat des de la competitivitat. Les escoles ens eduquen a competir, Begoña, és a dir, a veure qui treu millors notes.
Sí, jo crec que s'han de fer dues lectures de la competitivitat. Una, que és la positiva, que és la que se'ns oblida sovint, que és que té la mateixa arrel etimològica que competència. Hi ha una metàfora molt maca que és la d'un arbre que creix a la sabana, ell sol, sense cap repte, i que queda petitó i queda tort. Mentre que en la selva negra, quan tots han d'enfilar-se per agafar sol, i hi ha sol per tots, tenim un bosc frondós.
Diu Pilar Varela: les persones que sembla que disfruten molestant les altres acostumen a ser insegures i inestables emocionalment i presenten mancances afectives importants.
Sí, és així. Res a dir.
Bé, Com ho podem fer per evitar perdre els papers? Hi ha molts moments, en moltes empreses, cada dia en què algú perd els papers. Com ho podem fer? Com ho podem evitar?
Perdre els papers vol dir que un té molta inestabilitat emocional. Això que vol dir? Que té un poc coneixement d'un mateix i està molt poc centrat. Molt poc centrat vol dir que un no sap on està fora, no està dins d'un. I això és un treball personal, és un treball evolutiu, no? Llavors, si un perd els papers, realment vol dir que és un immadur emocionalment.
I si el company els perd amb nosaltres?
També.
Sí, però...
El que passa que, clar, tu has de potser ajudar-lo a que no els perdi, no? Aquí vindria el treball positiu de transformació.
També dona una informació, no només aquesta lectura de l'Eva, que segurament és bona, sinó també l'altra lectura. Potser està absolutament sobredimensionada i té una sensació de que està fracassant respecte a les expectatives, malgrat que és que no és ell qui ha fracassat, sinó qui ha posat els objectius tan exagerats. Ara, jo te dono una informació sobre la delegació, el repartiment de feines i el propi nivell d'exigència personal. El que ahir t'informa no és d'immaduresa de la persona, sinó de manca de correcta organització.
Fem una petita pausa, petita, per la publicitat i després tornem parlant amb la Mariana Ferrari de les situacions de conflicte a la feina.
Maria del Mar Bonet canta Ovidi Montllor, Serrat, Guillem de Fac, entre altres. Terra Secreta, el millor disc de Maria del Mar Bonet, ja a la venda.
Sony presenta el navegador portàtil amb pantalla de cine. Amb el nou Sony Navio 83, trobar una adreça desconeguda ja no tindrà suspens. Perquè la informació en la seva pantalla extra gran de 4,8 polzades és més clara i visible, i la conducció més segura que mai. I sense drames. Gràcies a la connexió Bluetooth integrada, podràs parlar pel mòbil de forma còmoda i segura, mitjançant mans lliures. Tot en només 2 centímetres de gruix. A més, t'estalviaràs riscos. El Navi 83 de Sony et conduirà pel millor camí, informant-te de les incidències del trànsit i dels punts d'interès. I amb prestacions quasi de ciència-ficció, Composition Plus, que manté la senyal GPS inclús dins d'un túnel. O el Gestual Command, que et portarà a un destí prefixat amb només moure un dit. Navegador Navio 83 de Sony. Viatges inigualables.
Després de mesos de voltar per aquests mons, després de fer-ho més de 200 vegades, davant de més de 120.000 persones, torna a Barcelona, i només fins al 3 de febrer, la comèdia on el públic decideix el final. Torna al Teatre Borràs, Pels Pèls.
Venda d'entrades al Servicaixa.
A Hipercor pots estalviar en les compres de Nadal. Pots estalviar amb els millors preus d'Hipercor i amb les bonificacions de la teva targeta aniversari. Recorda que fins al 5 de gener, quan paguis les compres, pots bescanviar les bonificacions de la teva targeta aniversari.
A tu lado, la vida me sienta mejor.
Perquè no m'agrada renunciar a res, Hipercor. I per millor.
Et cases? A la revista Boquet de Boda hi trobaràs tot el que busques per al teu casament. Vestits, restaurants, fotògrafs, detalls i tota la informació per aquest dia tan especial. També ens trobaràs al web www.boda.cat, el portal que miren els nuvis.
Señoras y señores, la dirección del Teatro Cubano de Revista se complace en presentar la actuación de la gran supervedette francesa Mimi Limier.
Torna el Coco a Barcelona. La Cubana, al Teatre Coliseum, amb Cómeme el Coco Negro. Si la vas veure, repeteix. Si no, no te la perdis.
Cómeme el Coco Negro, si es que te ha gustado.
Catalunya Ràdio. No hi ha color.
Ramiro Calle. Cadascú condueix a l'àmbit laboral el que porta dins.
Suposo que hi ha unanimitat, no, senyores? I esteu totalment d'acord, no?
Sí. Home, sí. Sí,
un ve tot ell a l'empresa. No se queda fora una part.
Sí, sí, ve ell amb les seves circumstàncies, sí, amb el seu desenvolupament psicològic i amb el seu
entorn. I encara
que
sigui un tòpic, et fa pagar a tu allò que fora de la feina pateix.
Pues sí.
També.
Exactament, exactament.
Mariana Ferrari, com gestiona vostè els conflictes?
Yo creo que el conflicto más típico de las empresas es la guerra por el poder. Y es la lucha por el poder. Primero, hay que entender dos cosas. El poder para cada uno de nosotros significa algo diferente. Y segundo, las luchas del poder no son exclusivas de un comité de dirección, sino que son a todo nivel. Entonces, para entender de alguna manera un poco graciosa y con doble sentido, hay que tener en cuenta que el poder es masculino, ¿no? La palabra poder. Por lo tanto, una lucha típica, siendo esto masculino, es por el tamaño, ¿no? Y entonces el tamaño en la empresa, ¿qué tiene que ver? El tamaño de la mesa, por ejemplo, el tamaño de tu despacho, el tamaño de la pantalla de tu ordenador. Y esto es gente, por ejemplo, del perfil de un perfil medio en la empresa o de los empleados de los administrativos. Uno cree que el poder es la lucha por quien llega. No, el poder es yo lucho porque a él le dieron un boli más que a mí, o porque la mesa es más grande, y cuando son todas del mismo tamaño, por la ubicación de esa mesa. O sea, hay cosas increíbles, pero al final todos luchamos por el poder. Ahora, para entenderlo, es qué significa el poder para cada uno de nosotros, ¿no?
I si per casualitat vostè es deu haver trobat, Mariana, en algun cas en què vostè tenia la taula més gran sense voler-ho, sense pretendre-ho. Després hi ha mirades negatives cap a vostè.
Exactamente. Bueno, eso es lo otro que sucede, ¿no? La envidia y los recelos. Pero yo creo que en el bloque anterior estabais diciendo algo que es muy interesante, que es el competir y el competir como concepto, ¿no? Y creo que sí fuimos educados en competir, y que se han olvidado de enseñarnos que hay que competir externamente, pero internamente hay que compartir. Es una sílaba solita, pero que hace toda la diferencia. Entonces hay que compartir internamente para competir fuera. Y creo que ese es el gran desafío de las escuelas de negocio hoy, enseñar valores de lo que es la colaboración, y por otro lado, seguir manteniendo claro que externamente hay que competir, ¿no?
Àngel, 93-201-7474, bona nit.
Bona nit.
L'escoltem.
Bueno, mira, al fil de lo que acaba de dir la senyora Ferrari, jo tinc 50 anys i fa... Ara celebraré el 25è aniversari com a empresari. I he vist molts tipus de conflictes dins del món de l'empresa. I al final, mitjançant el diàleg, he arribat a una petita fórmula que es tracta de partir de la base de que quan hi ha un conflicte entre dos parts, mai una de les parts té el 100% de la culpa o el 100% de la raó. Aleshores, si ens volem acostar a l'altra part, hem d'analitzar quina és la part, diríem, de culpa que tenim nosaltres, assumir-la, i anar a parlar amb l'altra amb aquesta part de culpa sobre la taula. I dir, per exemple, doncs mira, del 100% jo en tinc el 20%, no? I tu el 80%. Llavors automàticament provoquem una resposta a l'altra que diu, no, t'equivoques. Tu tens el 80% i jo el 20%. Bé, què surt d'aquesta conclusió? És que el 40% del problema ja està solucionat, perquè si cadascú assumeix un 20%, doncs ja hem acostat la posició un 40%. Moltes vegades el que succeeix després d'aquest exercici és que el 60% restant és tonteria, es dilueix.
Àngel, que moltíssimes gràcies.
Vale,
prenem nota. Gràcies, ho comentarem després de la meditació amb Mariana Ferrari, amb Eva Juan i amb Begoña Romana. Avui a l'Ofici de Viure, no suporto un company de feina. Dos quarts de nou a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio. Ricard Rullán, monjo budista, bona nit.
Molt bona nit.
El problema dels companys de feina vostè no el té.
Bueno, de feina no, però companys hi ha de pertot arreu. I aleshores el problema aquest de tenir... Sí, veure malament algun company, el primer que pots fer, que és molt senzill de fer-ho, és veure que potser als altres no li cau malament, que és només a tu que et cau malament. Mm-hmm. I aleshores pensar que el problema està amb la teva ment. I aleshores buscar recursos per a superar aquesta forma de pensar negativa envers aquella persona, perquè aquella persona de per si, aquella persona no té aquestes qualitats que tu estàs projectant amb la teva ment.
Ricard Rullán, quan vulgui, amb el minut de meditació d'avui.
Moltes gràcies. Relaxa el cos, deixa'l tranquil. També fixa't com la respiració va i ve, tranquil·la, com entra i surt pel nas, observant clarament la fricció de l'aire a la part interior del nas. I ara pensa, durant tot el dia i gairebé tota la meva vida, sempre estic fent que la meva ment pensi moltes coses, la faig treballar, la faig pensar, la faig solucionar problemes, però mai li dono un descans. Mai li dic, ara no facis res, ara estigues tranquil·la, senzillament relaxada i còmoda. Ara tens un instant, fes-ho. Digue-li la teva ment, relaxa't. Senzillament observa l'aire com entra i surt. I a més, pensa, i això t'ajudarà després a ser més eficaç amb les coses, perquè estaràs més assossegada, més clara, més tranquil·la. Digue-li això a la teva ment. Deixa-la tranquil·la, un instant. No la facis treballar tant. I ara dedica aquesta bona energia, aquest bon pensament, precisament pel benestar de tots.
Ricard Rolland, doncs moltes gràcies. Que tingui una nit plàcida.
Igualment.
Fins demà.
Bona nit.
Catalunya Ràdio. No hi ha color. Gaspar Hernández, l'ofici de viure.
Ens diu l'Anna a viure@catradio.cat. Fa poc temps m'han ascendit a ajudant de direcció. Des d'aleshores la meva situació laboral és molt complicada. La dona del meu cap, que també treballa a l'empresa, m'ha deixat de parlar, tenen problemes entre ells i tot plegat ha derivat en que el meu cap tingui una relació molt més freda i distant amb mi, de vegades fins i tot un punt desagradable. I no sé què fer si haig de fer alguna cosa. Mariana Ferrari, què li diria a l'Anna?
Perdona, Gaspar, però no entendí exactament com és el cas, que la mujer treballa en la...
L'han ascendit a ajudant de direcció. La dona del seu cap treballa amb ella i l'ha deixat de parlar. Tenen problemes entre ells i aleshores també això repercuteix una mica en la relació amb el seu cap. No ho sé, jo, l'Anna no s'atreveix, però jo diria que potser hi ha una... No sé si gelosia per mig, no?
Bueno, yo creo que lo primero que tiene que intentar es entender qué es lo que le pasa, ¿no? Sentarse con él e intentar explicarle que ella de alguna manera no tiene nada que ver en el problema entre ellos dos. A mí esto me pasó una vez con un jefe que tenía hace muchos años, que su mujer era muy amiga mía, pero ella no trabajaba, y descubrió que él tenía un amante y me culpó a mí por todo este tema, porque lo sabía y no se lo había comentado a ella, etcétera, etcétera. Y luego él estaba como molesto, y al final le dije, mira, aquí la única que no tiene nada que ver en todo este asunto soy yo, ¿no?
Això li va passar a l'Argentina.
No, en Ecuador.
I jo tinc la sensació, però, que allà, a diferència d'aquí, tot es deu verbalitzar una mica més. És que aquí moltes vegades... Els conflictes són subtils, no? Amb mirades, amb silencis, amb fredor, amb distància. Què faria vostè quan es troba aquesta fredor al seu voltant?
Mira, es que si las cosas no se comunican y no se verbalizan, la gente no se entiende, ¿no? Y es cierto lo que estás diciendo tú. Aquí va más por miradas o por actitudes que puedas percibir en el otro que por las cosas. O sea, lo dice Luis Casado, un psicólogo catalán, dice, lo más importante es lo que no se dice, lo que se deja de decir, no lo que se está diciendo. Y en coaching trabajas mucho esto, pero yo creo que es importante, o es más sencillo simplemente decir y verbalizar qué es lo que está pasando y cuál es el tema, ¿no? Y simplemente preguntando, o sea, qué es lo que te está molestando o en qué te puedo ayudar, porque realmente esta situación es incómoda para ambos, porque además la situación es incómoda, sea de un jefe, mira, o con un compañero o con alguien que reporta a ti. Llevarte mal con alguien en el trabajo donde tienes que convivir tantas horas es incómodo para las dos partes, y eso es el primer punto de alguna manera que te puede llevar a mejorar esa relación. Hay un interés común que es pasarla bien, ¿no? O estar mejor. Entonces, simplemente enfrentando la situación y diciendo, mira, esta es una situación incómoda que yo creo que te está incomodando tanto a ti como me está incomodando a mí, porque no nos sentamos y lo hablamos a ver qué es lo que podemos hacer.
¿Eh, Juan?
Sí, sí, clarament. És que el problema avui dia és que falta valor per mirar els ulls i dir, anem a aclarar què passa, però amb sinceritat i amb humilitat, no? Perquè si no tenim aquest valor, el que passa és que cada vegada tot és més confós. Hi ha més actituds estranyes, més fredor, més missatges subliminals de, diguéssim, de culpabilitzar l'altre d'algú que no sabem què és, no? I és tot molt difícil.
Avion sem asa, fogueira sem brasa, sou eu, assim sem você. Futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu, assim sem você. Por que é que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim? Eu te quero a todo instante, nem mil alto-falantes vão poder falar por mim.
Dos quarts i mig de nou, això és l'Ofici de Viure, a la sintonia de Catalunya Ràdio. Hem començat nova setmana parlant de relacions laborals. Hem titulat el programa d'avui No suporto un company de feina. Demà parlarem dels defectes. Dijous parlarem del karma i divendres de la confiança en un mateix. Hem parlat amb Ferran Ramon Cortés, col·laborador d'aquest programa, expert en comunicació interpersonal. El seu últim llibre és Conversaciones con Max, i ens ha explicat que no suportar un company de feina ens resta energia i ens perjudica com a persones.
Quan no suporto un company de feina, quan tinc aquesta actitud, el que estic fent és otorgant-li un fort poder sobre mi. En el fons el que estic fent és deixant-lo que condicioni la meva vida, perquè la meva atenció i la meva energia està concentrada en aquest, entre cometes, odi a l'altra persona. Per tant, des del punt de vista estrictament personal, no suportar un company de feina és un mal negoci, perquè em resta energia i em resta capacitats a mi com a persona.
Neném sem chupeta, Romeu sem Julieta, sou eu, assim sem você.
Jo diria que hi ha dos àrees en les que hem de treballar. Una és una àrea interna, l'altra és una àrea de relació interpersonal. En l'àrea interna, plantejar-se la idea de que si nosaltres no suportem una persona, en el fons el que tenim és un problema d'acceptació, de no acceptació d'aquesta persona. Acceptar no significa estar d'acord amb aquesta persona, és una actitud de que jo sóc capaç d'acceptar-te tu en la teva singularitat i tal com ets, i això no vol dir que tu i jo estiguem d'acord. En quant a la relació interpersonal, jo el que diria és que el que hem d'intentar és posar diàleg a la relació. I quan dic diàleg em refereixo a ser capaços de comunicar-nos els sentiments interpersonals de l'un envers l'altre. Què sento jo envers tu? Què sents tu envers mi? Perquè l'única manera que trencarem aquesta situació és si som capaços de dialogar què és el que hem sentit l'un envers l'altre.
I li hem preguntat a Fran Ramon Cortés, però i si la persona que no suportem és el nostre cap?
El que segur que no podem fer és entrar en judicis. I més si, diguéssim, l'altra persona és jeràrquicament superior a nosaltres, perquè això ens serà complicat. Però el que jo li transmeti, el que em fa sentir el seu comportament, és absolutament legítim, per més que sigui el meu cap. Imaginem-se que ens puja la veu, que ens alça la veu. Jo si li dic, escolta, ets un agressiu, o ets un cridaner, això és un judici, però si jo li dic, mira, escolta, el que m'alcis la veu em fa sentir malament perquè em fereix, això sempre és legítim, ho hem de poder fer amb un cap i amb un company.
Que difícil que és expressar sentiments.
Doncs sí, com que no estem educats per l'expressió de sentiments, doncs ho fem d'una forma abrupta i descontrolada. Sí. I a sobre volem controlar en els altres. Si no tenim cap tipus de control de les nostres pròpies ments ni emocions, imagina't voler controlar els altres.
Què en pensa Mariana Ferrari d'aquest aspecte de que ens comentava Ferran d'estar donant massa poder a l'altre?
Estoy completamente de acuerdo. Mira, Esto lo podrá decir Eva como psicóloga, yo no lo soy, pero estoy segura que las conversaciones internas que uno desarrolla cuando no soportas a alguien, las conversaciones negativas que tienes de lo que le dirías, lo que le harías, lo que te dijo, lo que no te dijo, o sea, te quitan tanta energía y tanto realmente tiempo mental que lo podrías usar mucho más para la relajación, como el ejercicio que estabais haciendo, que es magnífico, ¿no? Esto sí te consume, o sea, el primer perjudicado es tú mismo. Y yo creo también que es muy difícil que uno se lleve bien con todo el mundo. O sea, por otro lado hay que ver el punto de vista práctico, ¿no? y desde la practicidad, o sea, desde la psicología podemos intentar entender, negociar, etcétera, etcétera, pero desde la practicidad, yo sabes lo que le digo a la gente, intenta pasar, mira.
Yo añadiría algo, y es lo siguiente, que si tú realmente entiendes lo que está pasando como algo que te está enseñando de ti, pues por ejemplo, expresar más paciencia, todo esto está siendo útil. Y esto es muy importante, ¿no? El poder aprender de la situación y el poder asimilar cosas que no te gustan, igual como tienes que asimilar cosas tuyas que tampoco te gustan, ¿no?
Sí.
L'exercici consisteix no en diguéssim, no en negar les creus, però en fer sortir les cares, perquè en la interacció entre les persones i sobretot a la nostra societat estem molt acostumats a dins els uns als altres els defectes i no estem gens acostumats a dins els uns als altres les virtuts o el que ens agrada els uns dels altres perquè simplement ens sembla normal i com a mínim i en canvi els defectes ens semblen horrorosos. Jo crec que la nostra societat està absolutament invertit. Per cada lògica que pesquem por ahí ens estan fent 5 retrets. I per tant, el que hem de ser una mica conscients és com a mínim arribar a un balanç. Jo puc tenir coses que no m'agraden de tu. Segur que te les comunicaré, però no em puc oblidar de comunicar-te les que sí m'agraden.
Demà parlarem dels defectes a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio i efectivament tendim a sobrevalorar allò negatiu.
Sí, la tendència és a mirar els altres sempre des del judici negatiu. Si aprenguéssim a fer una mirada de valoració, una mirada de tot lo positiu que té l'altre, segurament no ens molestaria tant a l'altre. I si aprenguéssim més a reflexionar sobre les nostres coses que poden no agradar als altres, perquè nosaltres no som estupendos ni som perfectes, encara que ens ho pensem, sinó que també podem fer coses que no ens agraden, doncs possiblement tots aniríem més polidets i més fins.
Vosaltres sou totes estupendes i perfectes, eh?
Mira, jo
crec que... però s'assumin com a reptes, no?
Mariana?
Nada, que creo que el problema es aún más grave, porque tendemos a decir, o sea, los jefes tienden a decir a sus subordinados los defectos o lo que no les agrada, y luego los subordinados tienden a decirle a los jefes simplemente lo que les agrada. O sea, que la comunicación, claro, es imposible, ¿no? Así, cuando tienes puntos de vista tan diferentes.
I després diu l'Eva que també ens acostumem als abusadors.
Sí, hi ha persones que abusen dels altres, i és cert, és algo objectiu. Hi ha persones que es dediquen a ser sàdics i tirans, perquè tenen aquesta naturalesa. Llavors, un ha de saber protegir-se i, en tot cas, apartar-se. I el que deia molt bé la Mariana, de fer-se invisible en moments, no? O sigui, no es pot apartar, però fer-se invisible.
I en el cas d'aquesta mestra assetjada sexualment que va plegar, vosaltres, què en penses, Eva? Tu haguessis fet el mateix?
Home, jo sí. Jo plegava.
Plegar directament.
Sí, perquè com que és un tema tan incomprès i avui dia encara la dona és la bruixa del conte i és la que se sent al final culpable perquè, clar, és el objeto de deseo, doncs resulta que s'ha de plegar, no? Però bé, és un tema molt, molt truculent que s'hauria de fer tot un programa sobre això.
No, jo fins i tot crec que ara ella ja està fora, però segur que hi ha una nova víctima. I aquesta persona continuarà fent la seva tasca. I em sembla que a nivell d'escola hauria de fer un toc d'atenció i emprendre algunes mesures. Jo crec que ja està fora, però no hauria de deixar estar el tema, no?
Mari Pujol de Sousa. A la feina s'han d'eliminar els recels i els disgustos perquè impedeixen el desenvolupament personal.
I ens pregunta Mariana la Dolors. Estic enmig de dos companys que es porten a matar entre ells. Què puc fer?
Qué buena pregunta. Yo creo que lo que hay que usar es el sentido común, que no siempre es muy común, pero si uno tiene... Mira, yo creo que una de las cosas que a mí más me gusta de trabajar en innovación y sobre todo trabajo en el desarrollo de comportamientos innovadores es que en la innovación cada punto de vista enriquece una idea. O sea, que si tienes dos personas que se están a punto de matar, pero cada una tiene su idea acerca de cómo deberían ser las cosas, quizás incluso se pueda enriquecer y sacar una nueva conclusión, llegar a un nuevo resultado, ¿no? Eso es lo que se hace en innovación. Todo el mundo colabora con diferentes puntos de vista. Hay que tener en cuenta, y a mí esto, mi experiencia internacional me lo enseñó, que uno aprende siempre de la gente que tiene un punto de vista contrario o muy diferente al tuyo, y de la gente que es un reflejo de tus pensamientos, un reflejo de tu forma de pensar, de tu educación, de tu comportamiento. De esa gente te puedes llevar bien, pero difícilmente te aporte algo, aprendas algo de esa persona.
Dit amb altres paraules, dels enemics també s'aprèn?
Por supuesto.
Com ens podem protegir d'un clima de relacions tòxiques a la feina, ens pregunta en Jaume. ¿Qué le diría Mariana en Jaume?
¿Cómo podemos convertir un clima tóxico? Mira, yo creo que el primer punto es trabajar la colaboración y trabajar realmente en equipo. ¿Qué significa colaborar? Eso es muy importante. Colaborar, el primer principio de la colaboración efectiva es tener un interés en común, ¿no? El segundo punto es conocerte, porque muchas veces nosotros creemos que conocemos, pero no, realmente no conocemos a la otra persona. Entonces, para colaborar te tienes que conocer. Luego, para el tercer punto sería tener confianza. Ahora que te conozco, puedo confiar en ti, por lo tanto puedo colaborar. Muchas veces cuando hay un mal clima laboral es por dos motivos. Uno, por la falta de colaboración, y el otro por la falta de motivación. Y muchas veces también porque el liderazgo, el management de la empresa simplemente es injusto en su repartición, ¿no? O sea, injusto en el sentido de que reparte y no justamente en los diferentes puestos de trabajo, o porque les hace más caso a unos, porque no es una carrera de méritos, sino es una carrera de amistades. Y todavía eso sucede mucho en la empresa, y es la realidad. Ahora, ¿qué hay que hacer? Trabajar la colaboración y trabajar la motivación.
Ha escrit a l'Eli Quintanilla: amb les persones amb les quals no congeniem tendim a adoptar una sèrie d'actituds equivocades. L'escapista: obviem la persona que ens irrita però sense afrontar el problema i deixant la solució en mans dels altres. La beligerant: convertint l'insuportable a la nostra principal preocupació. Qualsevol situació és bona per enfrontar-nos-hi i malgastem molta energia, com s'ha dit avui a l'Ofici de Viure. La defensiva: malinterpretem qualsevol comentari o acció i ens sentim sota una amenaça contínua. És l'actitud que adoptem davant d'un cap despòtic i ens causarà patiments perquè enfortirem l'actitud de l'altre. I per últim, la resignada: ens comportem amb paciència i resignació amb aquell que ens fa posar nerviosos, tot i que si sempre ens col·loquem en el paper de víctima només acumularem energia negativa i no aconseguirem res. Aquí necessitaríem un altre Ofici de Viure per treballar el victimisme, eh?
Doncs sí,
hi ha molta gent que s'instal·la en el victimisme tant a la feina com a casa.
Sí, de fet tenim una tendència cultural, jo diria, de posar-nos en el victimisme davant de tot. Llavors no agafem la responsabilitat que tenim davant de la vida, de que tot ho podem transformar, i tot depèn de treballar les nostres percepcions, i les percepcions depenen d'un treball interior. Si tu no et coneixes a tu mateix, no pots pretendre conèixer ningú que tinguis davant, i per tant el conflicte està garantitzat.
Tanca el programa, o tanca aquesta part del programa, perquè ara arriba en Jordi Llavina. Hola, Jordi, bona nit.
Hola, bona nit.
Bona una nit, mica enclenxinat, avui, eh?
Avui m'ho has dit ja de bon matí,
que ens hem vist. Sí, sí, sí.
Però què ets d'enclenxinar? Sí, cada vegada tinc menys que menys.
No, però és veritat, no sé, t'he vist una mica com Pellicer, avui.
Ai, coi.
Sí, sí, el pentinat.
Doncs jo no sóc com en Ramon Pellicer.
prou. Begoña, alguna aportació seriosa per tancar el programa?
Mira, jo crec que no podem oblidar-nos de que parlaven en l'àmbit de l'empresa. I hem d'assumir que estem en el mateix vaixell. I ni el motí a bord, ni el naufragi. Tenim un fi en comú. I l'empresa és una empresa que prenem tots. I així com a virtuts, com a hàbits, el del diàleg, que és l'art de buscar la veritat i la justícia en el punt de vista de l'altre, i l'art com a tal se practica, cortesia, que no hipocresia, perquè estem en un acord en el que hi ha un cap, no estem iguals tots, i cordialitat.
Moltíssimes gràcies, gràcies Begoña, Eva, Mariana, bona nit i bon Nadal.
Gràcies, bon Nadal.
Demà a l'Ofici de Viure, sense voluntat d'ofendre, com podem deixar d'ofendre i ser ofesos? Si teniu dubtes, 93-209-2162. L'Ofici de Viure, eines útils pel benestar emocional.
Event Interiors, la revista dels professionals que es ven al quiosc. Reflexió, debat, projectes inèdits, recerca històrica, arts i oficis, habitatges autòctons i habitatges utòpics. Ara et pots subscriure a la nostra versió digital a través del nostre web, event.lesrevistes.cat.
Visca, ja m'he comprat el pis.
I la hipoteca?
El congelador.
Si compra un habitatge a Don Piso, pagarà només el 3,75% d'interès durant els dos primers anys, sense cap tipus de pujada. I a partir del tercer any, només l'interès vigent. És la hipoteca congelada de Don Piso. Informis en el 900-22-22-22. Don Piso.
Si vens amb mi, les millors cançons, els millors intèrprets.
Company.
Versions inèdites i sorprenents. Si vens amb mi, doble CD homenatge a Lluís Llach.
Amb el suport de Catalunya Ràdio.
Hola, sóc el Salva dels Lacs. Si voleu tenir el nostre últim treball, CD més DVD, el Relax, comprant la revista en The Rock, us el regalaran.
L'últim disc de Lacs en Busto i la biografia il·lustrada d'Antònia Font, només per 8 euros, amb l'enderroc del desembre. Molt més que música.
Màgia al Teatre Auditori Sant Cugat del Vallès. Luis de Matos presenta el darrer espectacle, Enigma, una nit en què tot pot aparèixer i desaparèixer. Informació i venda d'entrades 93 589 1268. Luis de Matos al Teatre Auditori Sant Cugat. Gaudeix de la màgia també a Sant Cugat.
Hi ha una paraula que defineix la bellesa dels sofàs italians Natuzzi. Qualitat. Qualitat en les pells i els teixits. Qualitat en les estructures de fusta. Qualitat en els entapissats. Qualitat en tots els materials i en els detalls més petits. És la qualitat italiana. Descobreix el confort i els dissenys exclusius dels sofàs, butaques i accessoris Natuzzi a Albert Disseny. Som a Manresa, Prudenci Comelles 24. Telèfon 93 872 81 11.
Els que busquen pis o casa i els que venen o lloguen es troben els diumenges a La Vanguardia Classificados. Perquè ningú no ha venut tants pisos i cases a Catalunya com La Vanguardia Classificados. La Vanguardia, la millor oferta d'anuncis classificats.
Què li passa a aquesta caldera? Haurem de trucar a un punt de servei de Fecsa Endesa perquè hi facin un cop d'ull.
Veus com hem fet bé de contractar el servei Gas Plus? Ara la vindran a arreglar i no haurem de pagar ni el desplaçament ni la mà d'obra. I pel mateix preu, també s'encarreguen de les revisions obligatòries.
Ei, que la idea de contractar Gas Plus va ser meva.
Si vols saber quin és el teu punt de servei més proper, truca'ns al 902 50 88 50. Fecsa Endesa. Compromís amb la sostenibilitat. Compromís amb el servei.
Durant 10 anys hem acompanyat l'empresa catalana en la seva sortida a l'exterior. Hem estat testimonis de la seva modernització. Hem parlat amb els protagonistes d'aquest canvi i els hem ofert eines per afrontar els reptes de l'economia global. Volem continuar donant suport a l'empresa catalana, ara amb nous continguts i un nou disseny. Dossier Econòmic. 10 anys fent economia en català.
Apa, què fas tirant la paret a terra quan et vegi la mare?
És perquè entri el 4x4.
Quin 4x4?
El que em compraré quan em toqui la loteria.
I no serà millor un pack Movistar amb 100 euros amb trucades?
El més important de la loteria i del Nadal és la il·lusió. I el que fa més il·lusió és un pack Movistar Samsung C180 per només 39 euros i fins a 100 euros en trucades. Els millors regals són a Movistar. Cadena Movitel, distribuïdor oficial de Telefónica Movistar. 902 36 0000.
Segueix aquest dissabte amb Movistar el sorteig de la loteria de Nadal a Catalunya Ràdio. Els millors regals són a Movistar.
Catalunya Ràdio. No hi ha color.
5 minuts i les 9 a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio. Mails d'amor, mals d'amor, amb Jordi Llavina, viure@catradio.cat. En Jordi, que insisteixo, no és psicòleg.
No, no sóc psicòleg i exerceixo com a psicòleg amateur. Però en tot cas és la psicoanalista qui ens apuntala.
Endavant.
Tinc 54... És d'una persona de Gelida, del meu poble, que comença recriminant-me una mica que he renegat del meu poble. Bé, tinc 54 anys i em porto 27. Per tant, la meitat de la vida de vida matrimonial. Prefereixo no dir el meu nom, em podeu dir Antoni. Estic enamorat de la meva dona? Bé, segurament que no. O almenys no com se'ns pinta a les pel·lícules. L'estimo? Sí. És evident que l'estimo molt fins i tot. Tenim dos nois adolescents que si ens separéssim ho tindrien molt pitjor de com ho estan tenint. És evident que entre la meva dona i jo hi ha moltes diferències i no amagaré que algunes d'aquestes diferències sovint ens han fet plantejar separar-nos, però no ho hem fet i estem orgullosos de mantenir-nos en aquesta relació. També l'educació dels fills costa i hi ha vegades que engegaries la gorra al foc, però aguantes, aguantes. Fa 6 anys jo vaig viure una relació extramatrimonial i la meva dona no ho va saber. Considero que vaig fer bé de no dir-ni res, perquè allò es va acabar i la meva relació amb ella continua bastant forta dintre del que cap. I la pregunta és, m'haig d'avergonyir perquè no visc una vida amorosa de pel·lícula, perquè tinc la meva dona a la que estimo i la meva existència és bastant plana?
És un correu una mica desconcertant.
És bastant desconcertant, perquè jo tinc la impressió que l'Antoni, nom figurat, està fent mans i mànigues per autoconvèncer que està efectivament molt bé en parella i que fa mans i mànigues per no separar-se, cosa que seria també, diguem-ne, possible en una relació de tants anys, no? Però tinc la sensació que ell està dient dintre seu, en la meva vida és impossible que em passi això de separar-me, com diuen tantes altres parelles que al capdavall se separen. No vull pas dir que ell ho hagi de fer. Mira, hi ha un llibre que tu coneixes, de Valentí Puig, que es diu Passions i efectes.
És el seu últim llibre de poesia.
Justament. I diu en un poema, ahir era la migranya, avui la regla... No, tu ja li has de dir ben clar que no, que feies l'amor quan eres una dona enamorada. I uns versos més endavant aquest poema acaba dient: ulls abans esglaiats de passió amorosa i ara entintats de tanta premsa esportiva. I en el seu llibre Sobreviure en parella, Paul Reiser, el periodista, inventa un capitulet que diu: fins i tot si gandulegem per la casa, fruint de no fer res, en un segon tot pot anar malament. M'avorreixo, fem alguna cosa? Com què? No importa. Antoni, a mi no, com a oient ni a cap altre oient, no, crec que no ens has de convèncer de res. Si tens clar el teu matrimoni, defensa'l fins a la fi. Jo crec que ets tu, com cada persona, qui ha de trobar la mesura del seu benestar. No reproduir-lo segons els models, els patrons que ens arriben d'aquest benestar, d'aquesta presumpta
felicitat. És que aquí felicitat. Hollywood ha fet molt de mal, eh?
Segurament, però, segurament.
I què diu la psicoanalista Iolana Sussin?
Això de la vida de pel·lícula també l'ha intrigat. Diu, què deu ser per l'oient aquesta vida de pel·lícula? Potser una vida fictícia, una recreació de la vida d'un altre, potser una fantasia, un desig. Per tant, què és? Es demana què és el que desitja l'Antoni. Potser poder desitjar la seva dona? Paraula i pregunta feridora. Potser poder desitjar la seva dona, i potser és això el que s'acusa a ell mateix?
I acabem parlant de la psicologia del sossec en el treball i l'empresa, segons Ramiro Calle. Les relacions seran més harmòniques entre els treballadors i entre els treballadors i els directius quan hi hagi més calma i lucidesa a la ment de cadascú, més harmonia en el tracte, una mica de noblesa i compassió. Cadascú ha d'aprendre a fer el possible intentant superar susceptibilitats, no deixant-se arrossegar per l'ego ni el fals amor propi, i mantenir les justes reivindicacions però sense agressivitat. A cadascú correspon, per superar l'obstacle de les relacions inharmòniques, saber desdramatitzar i relativitzar. Aprendre a no reaccionar tan desmesuradament davant un mal gest o actitud dels companys. Ser més comprensius des de la fortalesa interior i saber posar límits. Acollir-se al diàleg fèrtil i no al mal humor o al silenci hostil. Doncs demà tornem a les 8 a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio parlant dels defectes. Els deixo amb Joan Barril. Que tingueu una nit plàcida.